Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. 5 minuts més! És el despertador de referència a les nostres comarques en aquest dia cap i cua. Avui és 25 de novembre del 2025, és dimarts. Ens despertem amb el cel pràcticament serè, però atenció, perquè les temperatures continuen a la franja baixa i aquesta nit han de baixar una mica més encara. Aniol Puigverd, què tal, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, Joel.
De moment, què tenim?
Doncs temperatures més baixes, ara mateix 3 graus sota 0 a Vall de Núria, en tenim un de positiu a Das, 2 graus els tenim a Camprodon i a Sant Pau de Segúries, 3 a Ripoll, 4 graus a la Vall d'en Bas, 5 els tenim a Olot, a les Preses, a Castellfollit de la Roca, a Santa Pau i també a Mieres, 6 graus a Montagut i a Besalú, 7 a Figueres, 8 a Girona i a Banyoles i 9 graus a Roses.
Doncs anem a l'abans de la previsió. Dani, quin temps ens espera?
Podria ploure, pogués queixar en punts al Pirineu, al nord de l'Empordà, cap a l'Albera, estem parlant d'un litre, dos litres, tres litres per metre quadrat i molt poca nevada al Pirineu, pràcticament doncs quatre volves o torb amb la tramuntana. Bé, doncs baixant de cota demà de 1.200 cap a 800 metres i les temperatures dimarts a la tarda baixaran en picat, torna l'ambient de ple hivern.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
La psicològica és present a la majoria de violències masclistes i cada cop es detecten més casos de violència vicària.
Són dues de les conclusions que s'extreuen de les dades d'enguany del Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Es tracta d'una tendència similar a la d'altres anys. Celebren que cada cop siguin més les dones que denunciïn aquest tipus de violències. Destaca també les 122 dones a qui han ofert assessorament jurídic. Avui, 25 de novembre, és el Dia Mundial contra la Violència envers les Dones.
Escoltem l'Anna Solà, psicòloga del CIAT.
Jo diria que hi ha una part molt important de violència psicològica i és un tipus de violència que moltes vegades es troba present en la resta de violències, no? Quan trobem situacions d'agressió física, ve acompanyada normalment de violència psicològica també, o quan hi ha un tema de violència econòmica també trobem lligada amb una violència psicològica. És com que la violència psicològica està força present sempre amb la resta de violència.
Avui també parlarem de medi ambient perquè analitzen el contingut de bosses d'escombraries de la Vall d'en Bas per reflexionar sobre el consum.
Aquestes autòpsies de residus impulsades per la Diputació de Girona es faran al llarg d'aquest mes de novembre en diferents punts de la demarcació de Girona. Cada autòpsia inclou el joc de l'autòpsia de residus, una activitat educativa i familiar amb la qual petits i grans aprenen maneres pràctiques de reduir residus a casa.
Escoltem l'educadora ambiental de ReZero, Núria Tomàs.
Obrir i disseccionar una vintena de bosses de rebuig del contenidor pròpiament, diguem, de resta, i el que fem és veure què hi ha a dins i classificar-ho. Ho classifiquem entre tot allò que hagués pogut o que hagués hagut de ser reciclat en un dels altres contenidors, reciclable en un dels altres contenidors, tot allò que es hagués pogut evitar com a residu, com per exemple malbaratament alimentari.
A Sant Joan de les Abadesses han fet cinema per reflexionar sobre el tractament dels residus elèctrics i electrònics.
Doncs sí, l'objectiu ha estat reflexionar sobre la reutilització dels residus que generem. Forma part de la 17a edició de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus dedicada enguany als residus elèctrics i electrònics.
En Xavier Batxero és membre de l'associació CEA Alter.
De reflexionar una mica sobre quin ús en fem un cop doncs aquests se'ns espatllen o bé si hi ha la necessitat o no de canviar-los tan freqüentment i totes les conseqüències que això comporta en quant a generació d'uns residus que no sempre reciclen o s'aprofiten o bé no es li donem la vida útil que realment tindria.
Per quart cop consecutiu, Vallfogona del Ripollès se suma a la Setmana de la Pedra Seca que té lloc fins al 7 de desembre, en la qual s'apleguen més d'un centenar de propostes.
En aquesta ocasió, veïns i voluntaris estan posant la primera pedra en la recuperació del mur esllavissat del camí abans d'arribar al recinte de l'església de Sant Julià.
Escoltem la Carme Freixa, veïna de Vallfogona.
I aquest cop tenim un projecte una mica més ambiciós, que és reparar aquest mur, que com podeu veure fa més d'un metro, i es tracta d'això, d'aprofitar que havia caigut doncs per tornar-lo a refer amb els rocs que hi ha aquí. Llavors hi ha tota la feinada, que vol dir seleccionar el tipus de roc i anar veient com van casant les pedres per tornar-lo a refer.
Un estudi de la Universitat de Girona investiga l'impacte urbanístic als espais d'oci infantils de zones rurals.
Aquest treball de doctorat de la Facultat d'Educació i Urbanisme compta amb la col·laboració de l'Aliança d'Educació 360 i l'Ajuntament de la Vall d'en Bas. La investigació l'associació tot just ha acabat el treball de camp i ha inaugurat una exposició durant una jornada amb xerrades a Can Trona. La hipòtesi inicial replanteja la mirada urbanística per facilitar les necessitats dels espais d'oci infantils.
Escoltem la doctorant Laura Plana.
Hem muntat aquesta exposició que avui inaugurem amb tot aquest material, per tant és una exposició que parla de les experiències lúdiques dels infants i adolescents en aquest territori rural i creiem que és significatiu i que val la pena posar-hi la mirada per contraposar-ho també en els discursos i en els estudis que tenim fets en ciutats, no? I d'alguna manera això ens porta a les especificitats d'aquestes experiències en els entorns de baixa densitat o rural.
Camprodon ja té nou consistori juvenil. Pol Domingo ha estat escollit alcalde després de ser el més votat pels seus companys.
Els membres del nou equip de govern ja s'han posat a treballar per presentar propostes de millora per a la vila. Des de l'Ajuntament valoren molt positivament les ganes i la il·lusió que tenen els joves d'ajudar a fer créixer el poble.
Ara aquí toca millorar una mica el poble, que ja està bé, però doncs, ja sempre hi ha coses a millorar i creiem que juntament amb ells doncs, ja ho podrem fer bé. A mi m'agradaria, però perquè jo últimament jugo ping-pong amb els meus amics, m'agradaria doncs, arreglar les taules, però no sé pas si és possible. Hem de parlar entre tots.
Anem ara cap a Can de Bànol perquè ha fet història dins la trajectòria d'Adi Folk, l'associació que promou la cultura i el folklore de Catalunya.
Doncs sí, centenars de persones han participat a la 8a gala celebrada a la Sala Diagonal. Aquesta era la primera vegada que Adi Folk celebrava la gala al Pirineu Gironí.
Escoltem l'alcalde Oriol Lázaro.
Per Can de Bànol és molt important poder rebre la cultura de tota Catalunya a casa i poder ser una mica abraçar totes aquestes persones que fan que la cultura catalana no tan sols estigui sobrevisquent, sinó que estigui creixent i que la puguem explicar arreu del món.
Rosa Penedès i Miquel Duran uneixen pintura i poesia a través d'un llibre.
Es titula Més enllà de blanc i ha estat presentat a Can Trinxeria. Es tracta d'un treball en el qual es pot trobar l'essència garrotxina des del punt de vista de la Rosa i en Miquel estretament lligats a la comarca.
Serien dues sensibilitats unides per l'amistat, que és una poeta i un pintor. O sigui, a la pintura hi ha poesia i en la poesia hi ha color. I per tant em sembla una comunió perfecta.
En esports, l'equip blau guanya la 8a edició del Catalunya Stars.
El grup groc del Club Patinatge Artístic Olot ha quedat en tercera posició, només 6 punts del primer en una nova edició, com dèiem, del Catalunya Stars. Les patinadores han realitzat per última vegada la coreografia Cibull i ara ja comencen a preparar la nova temporada.
Escoltem precisament una de les participants, la Júlia Casadevall.
Bueno, doncs el Mundial va ser un somni perquè poder demostrar tot el que havíem fet i el treball fet a casa doncs és d'agrair. I bueno, ara hem estat una miqueta relaxadetes fins ja a la temporada nova i bueno, per acabar bé la temporada un Catalunya Stars.
300 persones participen a la Basalt Trek de Castellfollit de la Roca.
El garrotxí Lluc Amor ha guanyat la prova llarga en categoria masculina amb un temps d'una hora i 29 minuts i Cèlia Espinós ho ha fet en categoria femenina amb un temps de poc més de 2 hores. Algunes de les organitzadores de la Basalt Trek de Castellfollit són la Coral Vilà i l'Anna Plana.
Aquest any estem molt contentes perquè hem fet rècord d'inscripcions que mai ens pensàvem arribar a 300 i aquest any són 300 i la rebuda és enorme, la gent té moltes ganes de venir, tant ahir quan van venir a buscar el dorsal, la gent va que ja en tenim ganes, tot fa un mes que ja es cou i que la gent en té moltes ganes d'aquesta cursa i intentem que sigui una festa.
I els missatges que rebem sí. També és superguai, en plan, ja esperem amb ganes, volem tornar l'any que ve i això és el que ens motiva cada any.
Posada en escena del Club d'Arts Can de Bànol a la primera divisió catalana.
Els campdebanolencs han disputat la primera jornada com a locals a les instal·lacions de la piscina i ho han fet amb derrota per 16 a 30. Tot i això, les ganes de seguir creixent continuen intactes i la voluntat és enganxar la gent de la comarca a provar aquest esport.
L'Àngel Rodríguez és vicepresident del Club d'Arts Can de Bànol.
Mica en mica això anirà creixent, serem una petita família, Club d'Arts Can de Bànol arribarà lluny, ojalà puguem veure'ns d'aquí un any i dir-te que som campions i si no ho som, seguirem estant aquí.
Doncs són les 8 i 9.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
La violència psicològica és present a la majoria de violències masclistes i cada cop es detecten més casos de violència vicària. Són dues de les conclusions que s'extreuen de les dades d'enguany del Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa.
Es tracta d'una tendència similar a la d'altres anys. Celebren que cada cop siguin més les dones que denunciïn aquest tipus de violències. Destaca també les 122 dones a qui han ofert l'assessorament jurídic. Avui, 25 de novembre, és el Dia Mundial contra la Violència envers les Dones.
Gerard Puigdemont.
Segons dades del Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, enguany s'han atès psicològicament 321 dones. S'ha donat assessorament jurídic a 122 dones, s'ha atès psicològicament 321 dones i han arribat al Servei de Suport Psicològic només aquest any 145 dones. Destaca també les 16 atempros realitzats aquest any al Servei Telefònic d'Atenció i Protecció per a Víctimes de Violència de Gènere en l'àmbit estatal. De les 16, 11 continuen actives i 5 s'han donat de baixa. Anna Solà, psicòloga del CIAT del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa.
Jo diria que hi ha una part molt important de violència psicològica i és un tipus de violència que moltes vegades es troba present en la resta de violències, no? Quan trobem situacions d'agressió física bé acompanyada normalment de violència psicològica també, o quan hi ha un tema de violència econòmica també trobem lligada amb una violència psicològica. És com que la violència psicològica està força present sempre amb la resta de violències.
El perfil majoritari de dones ateses són aquelles que tenen entre 30 i 50 anys i les professionals del CIAT alerten dels impediments legals per atacar més i millor violències que des de fa un temps s'han visibilitzat i denunciat més, com és el cas de la violència vicària.
Estan arribant molts casos, moltes situacions de violència vicària, no? Que és aquesta violència exercida cap als infants, no? Cap als nens o nenes, per atacar directament contra aquestes mares. Llavors sí que això ho estem veient, que cada vegada no ens arriben més situacions, més casos d'aquestes dones, no? que denuncien, no només a nivell legal sinó també a nivell social, que estan passant aquestes situacions i ens resulta molt complicat acompanyar perquè a nivell legal encara no estem trobant la manera de poder-ho denunciar.
Des del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa fa 15 anys que treballen en el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, però prèviament ja impulsaven accions en aquest àmbit. De fet, al pas dels anys ha anat obligant a fer evolucionar també el servei i l'atenció a les dones. Tot plegat els ha portat a especialitzar-se cada cop més. En parla Maite Marcó, directora tècnica de Relacions Familiars del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa.
El servei ha evolucionat entenent que les violències masclistes són molt transversals, tenem violències econòmiques, temes de dols migratoris de persones d'altres països que també venen en situacions de violència a país d'origen. Hem pogut com obrir més el ventall d'atenció en aquest sentit i entendre que les violències són estructurals, per tant també treballem molt el tema de sensibilització. Hem pogut ampliar la sensibilització, la prevenció amb campanyes comarcals.
Campanyes comarcals com Retalla la violència, Enganxa les cures, que es promouen als 21 municipis de la comarca, entre altres accions. Des de les administracions locals aposten per fer una acció conjunta i coordinada en matèria de violències masclistes. En parlen Susana Pagès, regidora d'Igualtat a l'Ajuntament d'Olot, i Blanca Roca, consellera comarcal d'Igualtat i Feminismes.
A nivell comarcal estem treballant des del CASC, des de les àrees d'atenció primària, serveis socials de cada municipi de la Garrotxa.
Com a Ajuntament creiem que és molt important donar recursos a aquests serveis. Creiem que fan una tasca molt gran, que la seva feina és imprescindible per al bon funcionament de la ciutat, i és per això que nosaltres apostem per donar-hi recursos, per donar-li tot el suport i total confiança.
Avui es commemora el 25è, el Dia contra la Violència envers les Dones. Les professionals del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa asseguren que, tot i la implicació del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat a l'hora d'impulsar campanyes, falten recursos per poder atendre més i millor aquest tipus de violències. Concretament, diuen, més serveis per a infants i adolescents víctimes de violència masclista, així com l'atenció psicològica a infants. Com a dada positiva a tota aquesta qüestió, les professionals del CIAT asseguren que les dones que pateixen violència cada cop denuncien més i admeten que hi ha més consciència col·lectiva al voltant d'aquesta qüestió.
Ens acostem a un quart de nou. Obrim la carpeta verda perquè analitzen el contingut de bosses d'escombraries de la Vall d'en Bas per reflexionar sobre el consum. Aquestes autòpsies de residus, impulsades per la Diputació de Girona, es fan al llarg d'aquest mes de novembre a diferents punts de la demarcació.
Cada autòpsia inclou el joc de l'autòpsia de residus, una activitat educativa i familiar amb la qual petits i grans aprenen maneres pràctiques de reduir residus a casa.
Roger Isern.
Durant aquest mes de novembre, 8 municipis gironins, un per cada comarca, acullen una autòpsia dels residus, una activitat participativa que permet conèixer de prop què hi ha dins del contenidor de rebuig i reflexionar sobre com es podrien evitar molts dels residus. residus que hi acaben. De fet, s'analitzen bosses reals de rebuig o de la fracció resta per classificar-ne el contingut i veure quins materials s'hi troben. Aquest exercici permet visualitzar amb dades reals quina part dels residus s'hauria pogut evitar o reciclar i quina part respon a hàbits de consum i a productes imposats pel mercat. Aquestes actuacions dinamitzades per ReZero, per iniciativa de la Diputació de Girona, a proposta del Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques gironines, s'emmarquen a la Setmana Europea per la Prevenció de Residus, que té lloc cada any a finals de novembre. L'educadora ambiental de ReZero, Núria Tomàs, explica els detalls d'aquesta autòpsia.
Obrir i disseccionar una vintena de bosses de rebuig del contenidor pròpiament, diguem, de resta, i el que fem és veure què hi ha a dins i classificar-ho. Ho classifiquem entre tot allò que hagués pogut o que hagués hagut de ser reciclat en un dels altres contenidors, o reciclable en un dels altres contenidors, tot allò que s'hagués pogut evitar com a residu, com per exemple malbaratament alimentari.
La majoria d'elements que es troben en aquestes autòpsies consisteixen en envasos d'un sol ús, malbaratament alimentari i productes de curta durada o difícil reciclatge que es podrien haver evitat amb alternatives reutilitzables. Tomàs apunta que sistemes de recollida selectiva, com és el cas del porta a porta, poden ajudar a augmentar la conscienciació.
El que sí que està clar és que sistemes com el porta a porta, d'entrada, com que hi ha uns contenidors més petits i hi ha una separació doncs, diària de fraccions, doncs això en certa manera contribueix a prendre consciència de la quantitat de residus que generes i per tant doncs, te convida, diguem, a poder-ne generar menys.
A les autòpsies realitzades anteriorment per ReZero s'ha constatat que en alguns casos fins a un 80% dels residus del contenidor de rebuig són reciclables o evitables.
A Sant Joan de les Abadesses proposen el cinema per reflexionar sobre el tractament dels residus, en concret elèctrics i electrònics.
No sé, l'objectiu ha estat reflexionar sobre la reutilització dels residus que generem. Forma part de la 17a edició de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, dedicada enguany als residus elèctrics i electrònics.
Carolina Ríos.
Segons dades de la ONU, cada any es produeixen uns 68 milions de tones d'aparells elèctrics i electrònics al món. A Catalunya, s'estima que només es recull i es gestiona correctament un 40% del total de RAE generats, és a dir, ordinadors, impressores, televisions, projectors, tauletes, mòbils i altres aparells com les bateries o fonts d'alimentació. Pel que fa al Ripollès, les dades de la memòria del Consell Comarcal de l'any 2024 indiquen que es van recollir més de 14.000 tones de residus municipals, dels quals més de 120 corresponien a residus RAE. Ho explica Xavier Batxero, membre de l'associació Alter.
Intenta reflexionar una mica sobre quin ús en fem un cop doncs, aquests se'ns espatllen o bé si hi ha la necessitat o no de canviar-los tan freqüentment i totes les conseqüències que això comporta en quant a generació d'uns residus que no sempre reciclen o s'aprofiten o bé no els li donem la vida útil que realment tindrien. Hi ha un tema que és l'obsolescència programada, que això és un tema que ara des de la Unió Europea s'està posant una miqueta en mà per intentar que aquest tipus d'aparells tinguin una vida més llarga. Però per una altra banda hi ha un altre tema important que és l'obsolescència percebuda, que això ja és més un tema social, que és allò de que cada any o cada dos anys ens agrada canviar de mòbil o ha aparegut un aparell mòbil i en canvi aquests aparells podrien tenir una vida molt més llarga. Per tant, aquí a nivell social nosaltres tenim molt a dir com a consumidors.
El constant augment d'aquests residus i la manca de reciclatge pot provocar greus conseqüències mediambientals. Per aquesta raó, és clau considerar altres alternatives abans de generar més residus, com ara la reparació, la reutilització, redissenyar o la recuperació de materials.
I si s'espatllen, abans que canviar, doncs mirar si realment es poden reparar, perquè allò que es diu que reparar és més car que comprar-ne un de nou, això no és del tot cert, perquè si realment tinguéssim i comptessin els costos ambientals i els costos socials que hi ha darrere de fabricar un aparell nou amb el que vol dir doncs, l'extracció de tots aquells elements que fan falta per fer-lo i tot el que moltes vegades comporta doncs, tot el que seria la part més ètica de l'explotació que pot haver-hi al darrere, doncs realment un aparell nou no hauria de costar el que costa ara. Vull dir que en principi, fins que no hi hagin els costos reals, molta gent prendrà aquesta, diguéssim, aquesta decisió de comprar-ne un de nou, perquè reparar no val la pena, i en canvi reparar, doncs, seria la primera solució.
Si el ritme de consum es manté, les previsions indiquen que de cara al 2030 es podrien superar els 80 milions de tones anuals.
8 i 20, per quart cop a Vallfogona del Ripollès s'assuma la Setmana de la Pedra Seca, que té lloc fins al 7 de desembre, en la qual s'apleguen més d'un centenar de propostes.
En aquesta ocasió, veïns i voluntaris estan posant la primera pedra en la recuperació del mur esllavissat del camí abans d'arribar al recinte de l'església de Sant Julià.
Laura Segó.
Des de fa 4 edicions, el municipi de Vallfogona pren part de la Setmana de la Pedra Seca i ho fa amb el taller participatiu per tal de posar la primera pedra en la recuperació d'un mur esllavissat que toca el camí abans d'arribar al recinte de l'església de Sant Julià. La Carme Freixa és veïna de Vallfogona Ripollès.
I aquest cop tenim un projecte una mica més ambiciós, que és reparar aquest mur, que com podeu veure fa més d'un metro, i es tracta d'això, d'aprofitar que havia caigut, doncs, per tornar-lo a refer amb els rocs que hi ha aquí. Llavors hi ha tota la feinada, que vol dir seleccionar el tipus de roc i anar veient com van casant les pedres per tornar-lo a refer.
La tècnica de la pedra seca és mil·lenària i requereix un aprenentatge i guiatge per tal d'encaixar les peces de tal manera que aguantin. Els participants al taller provenen d'arreu de Catalunya, però també participen veïns i veïnes del municipi, com la Carme Freixa.
I pot venir gent de diferents llocs. I llavors, molta gent també té petites finques on, i acaba tenint, doncs, algun tros de mur esllavissat i sempre és fàcil de després poder-ho aplicar.
Un taller que està dirigit pel paretsecaire garrotxí Eduard Prada, qui apropa els participants a les nocions bàsiques d'una tècnica força emprada a Vallfogona de Ripollès.
Que el nostre entorn està molt ple i tradicionalment havia servit, doncs, per aguantar sobretot camps, perquè aquí tot eren feixetes i que es conreava, i això, estem molt envoltats de pedra, i llavors ens interessa poder demostrar que és una tècnica que funciona molt bé, que s'adiu molt al territori, que a més també permet que, doncs, que hi visquin animalets, que drena molt bé. Per tant, és un tipus de construcció que no necessitem el morter ni formigó com s'està fent ara, sinó que és una tècnica pràcticament mil·lenària i que continua funcionant. Llavors, on hi ha hagut pedra seca, sembla que és molt més interessant continuar reconstruint-ho amb aquesta tècnica de pedra seca.
Aquesta activitat s'emmarca en la Setmana de la Pedra Seca i compta amb el suport del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, una proposta promoguda, entre d'altres, per l'Associació de Micropobles de Catalunya. Aquest any s'ha allargat la Setmana de la Pedra Seca, que comença el 21 de novembre i que abraça fins al 7 de desembre, a la qual s'aplega més d'un centenar de propostes. La sisena Setmana de la Pedra Seca coincideix, com cada any, amb l'aniversari de la declaració d'aquesta tècnica com a patrimoni immaterial de la humanitat per part de la UNESCO, i omple el mapa d'activitats al voltant de la pedra seca a Catalunya, Illes Balears, Comunitat Valenciana, la Catalunya Nord i Andorra.
Un estudi de la Universitat de Girona investiga l'impacte urbanístic als espais d'oci infantils de zones rurals.
Aquest treball de doctorat de la Facultat d'Educació i Urbanisme compta amb la col·laboració de l'Aliança d'Educació 360 i l'Ajuntament de la Vall d'en Bas.
Néstor Carvajal.
Des de les Facultats d'Educació i Urbanisme de la UDG s'està duent a terme un estudi sobre els espais d'oci, sobretot per a nens i adolescents rurals. La doctorant de l'estudi, Laura Plana, explica que fins ara s'ha fet el treball de camp de la recerca, fent qüestionaris amb mainada de la comarca. També diu que una de les seves hipòtesis planteja el joc com una manera d'estar al món. Aquest succeeix on hi hagi nens i, per tant, s'ha de tenir en compte des d'un punt de vista urbanístic. Plana parla de la jornada que s'ha fet a Can Trona.
Hem muntat aquesta exposició que avui inaugurem amb tot aquest material. Per tant, és una exposició que parla de les experiències lúdiques dels infants i adolescents en aquest territori rural, i creiem que és significatiu i que val la pena posar-hi la mirada per contraposar-ho també en els discursos i en els estudis que tenim fets en ciutats, no? I d'alguna manera això ens porta a les especificitats d'aquestes experiències en els entorns de baixa densitat o rurals.
La jornada i l'estudi ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, l'Observatori del Paisatge i l'Aliança d'Educació 360. La seva directora, Maria Trunyó, remarca la importància de les oportunitats educatives educatives més enllà de l'escola.
Sembla que és molt i molt important també doncs, les oportunitats de joc, no? Doncs aquestes vivències més espontànies, lúdiques, no? On els nens i nenes i també els nois i noies, no? Que potser quan pensem en joc només pensem en els més petits, però en realitat els adolescents també tenen aquesta necessitat imperiosa de trobar-se, de compartir, no? De tenir experiències doncs, lúdiques, no? del plaer de compartir, d'explorar.
Laura Plana posa en valor el poder de transformació de la joventut i la infantesa sobre el seu entorn i ho considera important i necessari de preservar.
Temps ara pels esports. A 5 minuts per 8:45, l'equip blau guanya la 8a edició del Catalunya Stars. El grup groc del Club Patinatge Artístic Olot ha quedat en tercera posició a només 6 punts del primer en una nova edició del Catalunya Stars.
Aquest festival que ha concentrat durant una tarda els millors i les millors patinadores artístiques catalanes ha tornat a omplir el pavelló de Fontejau amb gairebé 6.000 persones a les graderies. Aquest festival, organitzat per la Federació Catalana de Patinatge, serveix per tancar les temporades dels artistes just després del Mundial. Enguany hi ha hagut una trentena d'actuacions en format individual. Individual, parelles, quartets, show júnior, show petit i show gran. Pel que fa al Club Patinatge Artístic Olot, han competit amb l'equip groc, que ha quedat en última posició. Tot i això, les patinadores d'Ester Fàbrica i Rigard Planyol es mostren orgulloses de la feina feta i valoren amb èxit la temporada que han realitzat. La capitana i patinadora del Club Patinatge Artístic Olot, Júlia Casa de Vall, valora just després del ball tot el que han aconseguit.
Bueno, doncs el Mundial va ser un somni perquè poder demostrar tot el que havíem fet i el treball fet a casa, doncs és d'agrair. I bueno, ara hem estat una miqueta relaxadetes fins a la temporada nova i bueno, per acabar bé la temporada amb Catalunya Stars.
El format de competició ha tornat a dividir els diferents participants en tres equips, el blau, el vermell i el groc. Enguany ha estat un dels festivals més emocionants, no només per l'espectacle, sinó també per les puntuacions del jurat. En primera posició ha quedat l'equip blau amb 576 punts, en segona els vermells amb 572 i en tercera posició l'equip groc del CP Olot amb 570 punts. Ara toca descansar el que es pugui perquè en breus ja tornarà a arrencar una nova temporada més que exigent, però amb els mateixos objectius que aquesta per al Club Patinatge Artístic Olot.
Al Bazar Canàries arriba el Black Friday amb els millors preus. Aprofita les nostres ofertes i emporta't una secadora Corberó 8 quilos, classe B, per 319 euros. Una rentadora Bosch 9 quilos per 478 euros. I una cafetera Krups superautomàtica per 299 euros. Black Friday al Bazar Canàries. Fins al 29 d'aquest mes. Te'l perdràs.
El teu Black Friday està aquí, al Bazar Canàries.
A Òptica Fluvià ens agraden els teus ulls i per això els volem totalment sans. Anàlisi i diagnosi visual, anàlisi de retina, graduacions personalitzades, optometria pediàtrica, de l'esport, del treball i molts més serveis per cuidar de la teva salut visual. Visita'ns i deixa els teus ulls en bones mans. Ens trobaràs al centre d'Olot, al carrer de Sant Rafel, Fluvià Òptics. Per a més informació, fluvià.cat.
Busques una veu familiar a l'altra banda del telèfon? Busques el servei tècnic de proximitat que trobaves a faltar? Som aquí, Nexia, la nova operadora d'internet de la Garrotxa. Perquè connectar no és només tenir cobertura. Consulta les millors ofertes en fibra i telefonia fixa i mòbil trucant al 872-200-555 o entra a nexiatel.cat. Nexia, com a casa. A Nexia, sempre hi som.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 100 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tenridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teissa-bus.com o al telèfon 972-260196. Teissa, som elèctrics, som futur.
El fred ja és aquí i no hi ha res com l'escalfor de la llar. A Manxa trobaràs tot el que necessites per convertir casa teva en un veritable refugi. Calefactors, radiadors i estufes que fan que cada racó sigui càlid i acollidor. Quan fora bufa el vent i cau la gelada, a Manxa t'ajudaran a crear el millor ambient. Aquesta tardor, Manxa, la calidesa que transforma casa teva en el millor lloc del món.
Vols venir a menjar els canelons de l'àvia el 27 de desembre?
Tinc plans.
I el 30?
També.
Carai, que ocupada.
Molt. M'he assabentat que Olot fan un munt d'activitats durant tot el Nadal. Pastorets, tallers familiars, la cagada del tió, concerts, quines, pista de gel, campament reial i cavalcada. Gairebé tot gratuït. T'apuntes?
Olot, temps de Nadal. Més informació a descobreixolot.cat.
Bon dia, bona hora, 8:45.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
La psicològica és present a la majoria de violències masclistes i cada cop es detecten més casos de violència vicària.
Són dues de les conclusions que s'extreuen de les dades d'enguany del Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Es tracta d'una tendència similar a la d'altres anys. Celebren que cada cop siguin més les dones que denuncien aquest tipus de violències. Destaca també les 122 dones a qui han ofert assessorament jurídic. Avui, 25 de novembre, és el Dia Mundial contra la violència envers les dones.
La psicòloga del CIAT del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa és Anna Solà.
Jo diria que hi ha una part molt important de violència psicològica i és un tipus de violència que moltes vegades es troba present en la resta de violències, no? Quan trobem situacions d'agressió física, ve acompanyada normalment de violència psicològica també, o quan hi ha un tema de violència econòmica també trobem lligada amb una violència psicològica. És com que la violència psicològica està força present sempre amb la resta de violència.
Analitzen el contingut de bosses d'escombraries de la Vall d'en Bas per reflexionar sobre el consum.
Aquestes autòpsies de residus impulsades per la Diputació de Girona es fan al llarg d'aquest mes de novembre a diferents punts de la demarcació. Cada autòpsia inclou el joc de l'autòpsia de residus, una activitat educativa i familiar amb la qual petits i grans aprenen maneres pràctiques de reduir residus a casa.
Escoltem l'educadora ambiental Núria Tomàs.
Obrir i disseccionar una vintena de bosses de rebuig del contenidor pròpiament, diguem, de resta, i el que fem és veure què hi ha a dins i classificar-ho. Ho classifiquem entre tot allò que hagués pogut o que hagués hagut de ser reciclat en un dels altres, o reciclable en un dels altres contenidors, tot allò que hagués pogut evitar com a residu, com per exemple el malbaratament alimentari.
Cinema per reflexionar sobre el tractament dels residus elèctrics i electrònics a Sant Joan de les Abadesses.
L'objectiu ha estat reflexionar sobre la reutilització dels residus que generem. Forma part de la 17a edició de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, dedicada enguany als residus elèctrics i electrònics.
Escoltem en Xavier Batxero, membre de l'associació CEA Alter.
De reflexionar una mica sobre quin ús en fem un cop doncs aquests se'ns espatllen, o bé si hi ha la necessitat o no de canviar-los tan freqüentment, i totes les conseqüències que això comporta en quant a generació d'uns residus que no sempre reciclen, no s'aprofiten, o bé no es li donem la vida útil que realment tindria.
Per quart cop, Vallfogona del Ripollès s'assuma a la Setmana de la Pedra Seca, que té lloc fins al 7 de desembre, en la qual s'apleguen més d'un centenar de propostes.
En aquesta ocasió, veïns i voluntaris estan posant la primera pedra en la recuperació del mur esllavissat del camí abans d'arribar al recinte de l'església de Sant Julià.
La Carme Freixa és una de les veïnes.
I aquest cop tenim un projecte una mica més ambiciós, que és reparar aquest mur, que com podeu veure fa més d'un metro, i es tracta de això d'aprofitar que havia caigut, doncs, per tornar-lo a refer amb els rocs que hi ha aquí. Llavors hi ha tota la feinada, que vol dir seleccionar el tipus de roc i anar veient com van casant les pedres per tornar-lo a refer.
Un estudi de la Universitat de Girona analitza l'impacte urbanístic als espais d'oci infantils de zones rurals.
Aquest treball de doctorat de la Facultat d'Educació i Urbanisme compta amb la col·laboració de l'Aliança d'Educació 360 i l'Ajuntament de la Vall d'en Bas.
Escoltem la Laura Plana, que és una de les defensores de l'estudi.
Hem muntat aquesta exposició que avui inaugurem amb tot aquest material, per tant és una exposició que parla de les experiències lúdiques dels infants i adolescents en aquest territori rural, i creiem que és significatiu i que val la pena posar-hi la mirada per contraposar-ho també en els discursos i en els estudis que tenim fets en ciutats, no? I d'alguna manera això ens porta a les especificitats d'aquestes experiències en els entorns de baixa densitat o rural.
Són les 8:34.
Ara aquí toca millorar una mica el poble, que ja està bé, però doncs ja sempre hi ha coses a millorar, i creiem que juntament amb ells doncs ja ho podrem fer bé. A mi m'agradaria, però perquè jo últimament jugo ping-pong amb els meus amics, m'agradaria doncs arreglar les taules, però no sé pas si és possible.
És en Pol Coromines, que és el nou alcalde juvenil de Camprodon. L'han escollit els seus companys. De fet, a Camprodon ja té nou consistori juvenil.
Doncs els membres del nou equip de govern ja s'han posat a treballar per presentar propostes per millorar per a la vila. Des de l'Ajuntament valoren molt positivament les ganes i la il·lusió que tenen els joves d'ajudar a fer créixer el poble.
I de Camprodon a Can de Bànol, que ha fet història dins la trajectòria de Difolc, l'associació que promou la cultura i el folklore de Catalunya.
Centenars de persones han participat a la 8a gala celebrada a la Sala Diagonal. Aquesta era la primera vegada que Difolc celebrava la gala al Pirineu Gironí.
L'alcalde és Oriol Lazaro.
Per Can de Bànol és molt important poder rebre la cultura de tota Catalunya a casa i poder ser una mica abraçar totes aquestes persones que fan que la cultura catalana no tan sols estigui sobrevisquent, sinó que estigui creixent i que la puguem explicar arreu del món.
I la Rosa Penedès i en Miquel Duran uneixen pintura i poesia en un llibre.
Es titula Més enllà de blanc i ha estat presentat a Can Trinxeri. Es tracta d'un treball en el qual es pot trobar l'essència garrotxina des del punt de vista de la Rosa i en Miquel, estretament lligats a la comarca.
Serien dues sensibilitats unides per l'amistat, que és una poeta i un pintor. O sigui, a la pintura hi ha poesia i en la poesia hi ha color. I per tant em sembla una comunió perfecta.
Anem als esports. L'equip blau guanya la 8a edició del Catalunya Stars.
El grup groc del Club Patinatge Artístic Olot ha quedat en tercera posició, només 6 punts del primer, en una nova edició del Catalunya Stars. Les patinadores han realitzat per última vegada la coreografia Si vull, i ara ja comencen a preparar la nova temporada. La capitana del Club Patinatge Artístic Olot és Júlia Casadevall.
Bueno, doncs el Mundial va ser un somni perquè poder demostrar tot el que havíem fet i el treball fet a casa, doncs és d'agrair. I bueno, ara hem estat una miqueta relaxadetes fins ja la temporada nova. I bueno, per acabar bé la temporada, un Catalunya Stars.
300 persones participen a la Basal Trek de Castellfollit de la Roca.
El garrotxí Lluc Amor ha guanyat la prova llarga en categoria masculina amb un temps d'una hora i 29 minuts i Cèlia Espinós ho ha fet en la categoria femenina amb un temps de poc més de dues hores. Algunes de les organitzadores són la Coral Vilà i Anna Plana.
Aquest any estem molt contentes perquè hem fet rècord d'inscripcions, que mai ens pensàvem arribar a 300 i aquest any són 300, i la rebuda és enorme. La gent té moltes ganes de venir, tant ahir quan van venir a buscar el dorsal, la gent va, que ja en tenim ganes, tot fa un mes que ja es cou i que la gent en té moltes ganes d'aquesta cursa i intentem que sigui una festa.
I els missatges que rebem també és superguai, en plan, ja esperem amb ganes, volem tornar l'any que ve, i això és el que ens motiva cada any.
Posada en escena del Club d'Arts Can de Bànol a la primera divisió catalana.
Els campdebanolencs han disputat la primera jornada com a locals a les instal·lacions de la piscina i ho han fet amb derrota per 16 a 30. Tot i això, les ganes de seguir creixent continuen intactes i la voluntat és enganxar la gent de la comarca a provar aquest esport.
Escoltem el vicepresident de l'entitat, és Àngel Rodríguez.
Mica en mica això anirà creixent, serem una petita família, Club d'Arts Can de Bànol arribarà lluny, ojalà puguem veure'ns d'aquí un any i dir-te que som campions, i si no ho som, seguirem estant aquí.
Això és Actitud. 8:37. De seguida Catalunya, Espanya i el món.
Garrotxa Activa, la teva assessoria a Olot. A Garrotxa Activa administrem comunitats de propietaris. Oferim serveis de compra, venda i lloguer d'immobles. Som assessors experts fiscals, comptables i laborals, tant per a empreses com a particulars. Si busques una gestió professional, tria Garrotxa Activa. A Olot, a l'Avinguda Sant Jordi 166, telèfon 972-2751-12. I ara també ens trobaràs a Ripoll i a Sant Joan de les Abadesses. Garrotxa Activa. Més de 20 anys assessorant persones.
I 38, més de 14.450 denúncies per violència masclista el 2025, la majoria per maltractaments i amenaces.
Els Mossos d'Esquadra preveuen que a finals d'any s'hagin elevat a 17.124, fet que suposaria una disminució del 0,2% respecte al 2024.
El Pla Campai, que s'ha estrenat també a Olot en els últims dies contra la multireincidència, ja acumula a Catalunya 470 detinguts amb més de 4.000 antecedents en 6 mesos.
Els Mossos tenen identificats 3.969 delinqüents actius amb risc de reincidència que han comès almenys dos furts o robatoris en 6 mesos.
La consellera d'Interior és Núria Parlon.
Hem fet un total de 20 campais, no només a les regions metropolitanes, sinó al conjunt de Catalunya, i per tant el campai, primera idea, el campai ha vingut per quedar-s'hi, el campai és eficaç en la lluita contra la multireincidència, el campai permet millorar la resolució en l'operativa policial d'aquells delinqüents persistents i que estan doncs, generant una sensació de percepció d'inseguretat.
Atenció al que ha passat a Tona. Detingut per conduir drogat i fugir a peu amb dues filles menors després d'un accident a la C-17.
L'home no havia obtingut mai el permís de conduir i tenia una ordre de cerca i captura.
Dades del CEO, el PSC guanyaria i Aliança Catalana empataria amb Junts, que perd fins a 15 escons.
Amb una forquilla d'entre 22 i 23 diputats, Esquerra Republicana quedaria en segon lloc per davant de Junts.
Junts no s'ho ha agafat gens bé, ho diu el portaveu Josep Reus.
Tant desmentirem les enquestes a les urnes com sempre hem fet. Una enquesta te la pots creure pel seu grau de compliment que té, i si ens preguntem si s'han complert les anteriors enquestes amb Junts, els hem de respondre que mai. Per tant, desmentirem les enquestes a les urnes, com sempre hem fet.
L'Audiència Nacional decideix jutjar Jordi Pujol després d'avaluar el seu estat de salut.
L'expresident seguirà per videoconferència al judici que ha començat aquest dilluns i que fa seure al banc dels acusats els seus 7 fills i l'exparella del primogènit.
I èxit català als Emmy Internacionals. Oriol Pla, millor actor, i Joana Pardos guanya pel film sobre Rubiales.
És el primer cop que un actor català estava nominat a un premi Emmy.
Aquest Nadal, a Daife, volem agrair-vos la vostra confiança. Durant tot l'any hem treballat per protegir els vostres productes amb solucions d'embalatges segures i eficients, sempre amb el compromís ferm de cuidar el nostre planeta. Daife, tenim molt per celebrar. 8è Premi Pime de Girona per la gran feina de formació en sostenibilitat i digitalització de l'empresa. Bones festes i feliç any nou de part de Daife. Compromís amb vosaltres i amb el medi ambient.
I ara el temps, atenció, perquè aquest matí fa molt fred en general, però encara n'ha de venir una mica més, sobretot a mesura que avancin les hores a nivell temperatures.
Ara mateix 3 graus sota 0 a Vall de Núria, tenim un grau positiu a Das, en tenim 2 a Sant Pau de Segúries i a Camprodon 3 graus, els tenim a Ripoll, 4 a la Vall d'en Bas, 5 graus a Mieres, a Olot, a Santa Pau, a Castellfollit de la Roca i a les Preses 6 a Montagut i a Besalú, 7 graus a Figueres, 8 a Girona i a Banyoles i 9 graus a Roses.
Què ens pots avançar del temps, Dani Ramírez?
Podria ploure o plovisquejar en punts al Pirineu, al nord de l'Empordà, cap a l'Albera, estem parlant d'un litre, dos litres, tres litres per metre quadrat i molt poca nevada al Pirineu, pràcticament doncs, quatre volves o torb amb la tramuntana, bé, doncs baixant de cota demà de 1.200 cap a 800 metres. I les temperatures dimarts a la tarda baixaran en picat, torna l'ambient de ple hivern.
Diuen que el futur es fa des d'avui. I aquí, a la Garrotxa, ens agrada fer-lo entre tots. Amb la Guardiola Universal, cada acció que fas per una energia més neta i compartida, compta. A Bassols Energia, volem premiar cada petit pas que fas per un futur més net i compartit. Compartir la teva energia, estalviar, comprar a prop de casa. I també el més important, cada any que estàs amb nosaltres, suma diners al teu compte Fidelitat, perquè la confiança també té premi. Bassols Energia. D'aquí, com tu.
Cada vegada es parla més d'intel·ligència artificial, però com està afectant això, per exemple, en l'àmbit laboral o a l'hora d'anar a buscar feina? Tenim en línia en David Jané, expert en la matèria. David, què tal, com estàs? Bon dia i bona hora.
Bon dia, un goig saludar-vos un altre cop.
I tant que sí, que bé tenir-te aquí al programa. Escolta, David, com hem d'entendre la intel·ligència artificial? Com un perill o com un aliat?
Aviam, en els últims mesos jo diria que hi ha hagut molt de fum amb el concepte d'intel·ligència artificial. Al capdavall, la intel·ligència artificial no deixa de ser una nova tecnologia, una nova eina, i com en el seu dia va ser la màquina de vapor, o l'electricitat, o més recentment internet o el mòbil, com totes les eines, té avantatges i inconvenients. Aleshores, tots els àmbits de la nostra vida queden impactats per aquesta eina, des de l'educació, la feina, les vides personals, etc, etc. Però, com deia, té una vessant molt positiva i també una vessant doncs, d'amenaça o de risc.
Com comencem a tractar amb la intel·ligència artificial? Com podem apropar-nos-hi d'una manera sana i saludable?
Aviam, la intel·ligència artificial fa molts i molts anys, diria dècades, que si està treballant, al final es basa en la capacitat de generar patrons a partir de certes repeticions. I això estava, podríem dir, en un àmbit molt tècnic o molt tecnològic fins que va arribar el ChatGPT. El ChatGPT era una eina que de cop i volta acostava aquesta nova tecnologia a qualsevol persona que tingués un telèfon mòbil o un ordinador, perquè tu podies interactuar amb aquests patrons de comportament amb un llenguatge absolutament natural, i això va fer que aquella tecnologia que fins aleshores estava, podríem dir, al laboratori, doncs saltés a la primera pàgina dels diaris i qualsevol persona se n'adonés del potencial que té això. Aleshores, aquestes eines d'interacció tipus ChatGPT, Gemini, etc., podríem dir que són la punta de l'iceberg, que és el primer punt de contacte amb el que normalment les persones descobrim el potencial de la intel·ligència artificial. Però, com deia, això és un iceberg, que hi ha molt més que el ChatGPT, hi ha moltes més funcionalitats, moltes més capacitats, i a més evoluciona molt i molt ràpid. És a dir, si aquesta conversa la tinguéssim d'aquí una setmana, segurament ja hi hauria novetats que a dia d'avui encara no són públiques.
Sí, certament tu, David, deus patir allò que et diuen el vertigen digital, no? Perquè estar tan al dia amb l'evolució de tot plegat no deu ser fàcil, no?
No, a nosaltres ens passa allò que ara els joves fan servir molt, això del FOMO, que és el Fear of Missing Out, que traduït al català seria la por de quedar-se fora. Aleshores, en aquest àmbit de la intel·ligència artificial és molt habitual el fet de dir, ostres, és que si no estic pendent de les notícies, pendent de què està presentant-se al mercat, si et despistes una setmana, ja t'has quedat enrere. Aleshores, ens obliga a estar molt i molt al dia.
Com afectarà la intel·ligència artificial a les feines? Hi ha professions que pateixen i que patiran, com les oficines, per exemple, perquè són fàcilment automatitzables. Segons un estudi del Fòrum Econòmic Mundial d'aquest any, les professions que ho tenen pitjor en el futur són les de caixer, administratiu i secretari. Què passarà amb tot això?
Aviam, jo aquí el que diria, la gran novetat de la intel·ligència artificial és que, a diferència d'altres innovacions tecnològiques que normalment afectaven a professions, podríem dir, poc qualificades, és a dir, quan va aparèixer el cotxe, la gent que conduïa els cotxes de cavalls o que alimentava cavalls o que feia ferradures, etc., es va quedar sense feina. En aquest cas, la intel·ligència artificial podríem dir que ataca posicions més qualificades. Treballador d'oficina, treballador del coneixement, temes de despatxos legals, assessorament, etc., etc. Jo crec, per exemple, en aquest article que parlaves, Joel, això que diu dels caixers, el tema dels caixers no és un tema d'intel·ligència artificial, és un tema en general de la tecnologia. Avui en dia és molt fàcil que una persona, igual que ara ens podem posar la benzina nosaltres, doncs també podem cobrar el carret del supermercat, però vaja, això no té absolutament res a veure amb la intel·ligència artificial, és simplement que hi ha uns lectors i unes màquines que ho permeten fer, igual que les benzineres ens permeten l'autosubministrament. Jo diria això, les professions que de coneixement, professions que impliquen això, no? Redactar informes, generar continguts. Aquí és on hi haurà una amenaça molt gran, perquè la intel·ligència artificial té una capacitat de processar ràpid informació que no la té el ser humà. El que passa és que és informació freda. O sigui, hem d'imaginar la intel·ligència artificial com una calculadora. És ràpida i freda. Aleshores, ens dona un resultat molt immediat, però sense el caliu que li dona la persona. Per tant, sempre hi haurà lloc per la persona. El que es diu l'economia essencial, pagesia, peleteria, fusteria, tot això, aquí ni ha entrat la intel·ligència artificial. Aquí sí que no, aquestes professions no tenen aquesta amenaça, en tenen d'altres, perquè evidentment els automatismes, els robots, la robòtica, tot això sí que impacten, però la intel·ligència artificial en aquesta economia essencial no, encara no hi posa el peu.
David, ja per acabar, si tu li haguessis de recomanar als teus fills o filles què estudiar, tenint en compte que la intel·ligència artificial moltes vegades, després d'estar estudiant anys, et pot fotre la feina, diguem-ho així, què els hi recomanaries?
Aviam, jo diria que la intel·ligència artificial no ens fotrà la feina. Ens fotrà la feina si no estem al dia. Aleshores, jo els diria, estudieu el que us agradi, però estudieu molt, perquè el coneixement evolucionarà molt ràpid, hi ha eines que us ajudaran a fer la feina més ràpid i millor, i si no coneixeu aquestes eines, vindrà una persona que sí que les coneix, una persona de carn i ossos, que sí que coneix aquestes eines i optarà aquesta feina i l'agafaran abans que vosaltres. És a dir, no, és una mica tòpic, però no, no és que la intel·ligència artificial et prengui la feina. Et pren la feina la persona que sap fer utilitzar aquestes eines amb intel·ligència artificial.
David Gené, una abraçada molt gran. Gràcies per acompanyar-nos els 5 minuts més. Ben trobat, una abraçada.
Igualment.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Camprodon ja té nou consistori juvenil.
Pol Coromines és el nou alcalde juvenil de Camprodon. Els nens i nenes de la vila han decidit que sigui ell la cara visible del nou consistori, que des d'avui ja s'ha posat a treballar per presentar propostes a l'Ajuntament amb l'objectiu de millorar el municipi. D'entre els primers suggeriments que han sorgit, destaca la millora del pavelló vell i el seu entorn, l'instal·lació d'unes graderies al camp de futbol o l'arranjament de les voreres. Parla Pol Coromines, alcalde juvenil de Camprodon.
Ara aquí toca millorar una mica el poble, que ja està bé, però doncs, ja sempre hi ha coses a millorar i creiem que juntament amb ells doncs, ja ho podrem fer bé. A mi m'agradaria, però perquè jo últimament jugo ping-pong amb els meus amics, m'agradaria doncs, arreglar les taules, però no sé pas si és possible. Hem de parlar entre tots.
Des de l'Ajuntament estan molt satisfets amb l'empenta que tenen els més joves del poble i és per això que cada any aposten per repetir el consistori juvenil. Enguany, la majoria de primeres propostes dels nens i nenes ja les tenen contemplades i algunes, fins i tot, ja les estan executant. Parla Joan Sàrria, regidor de l'Ajuntament de Camprodon.
Creiem que és una bona proposta, primer de tot perquè els joves vegin com funciona un ajuntament per dins, que ells tinguin les seves propostes i que vegin el que poden fer amb un pressupost que tenen assignat. Creiem que això és molt important. Algunes de les propostes que els més joves han fet, l'Ajuntament ja les tenia en el seu programa, per tant, veiem que no van mal encaminats amb aquestes propostes.
Després d'aquest primer ple de constitució del consistori, els membres de l'equip de govern juvenil ja s'han posat fil a l'agulla per treballar cada setmana la manera de millorar el poble amb el pressupost que tenen assignat. Una tasca que encaren amb il·lusió i ganes.
Can de Bànol ha fet història dins la trajectòria d'Adi Folk perquè ha estat la primera vegada que l'associació promou la cultura i el folklore de Catalunya al Pirineu gironí.
Can de Bànol acollir la 8a gala de l'any d'Adi Folk en una jornada en què s'ha mostrat la tradició del municipi amb la participació del teixit associatiu i cultural del poble anfitrió de la cerimònia. Els grallers i gegants, els armats, els amics de la processó, les sardanes o la dansa no han faltat en aquest aparador de la cultura i tradició. Oriol Lázaro, alcalde de Can de Bànol.
Per Can de Bànol és molt important poder rebre la cultura de tota Catalunya a casa i poder ser una mica, abraçar totes aquestes persones que fan que la cultura catalana no tan sols estigui sobrevisquent, sinó que estigui creixent i que la puguem explicar arreu del món.
Aquesta edició de la gala que s'ha celebrat per primera vegada al Pirineu gironí és la que ha aconseguit acollir més persones entre públic local i visitant de les 8 edicions que fa que se celebra. Ivan Besora, president de Difolc.
És el dia de la cultura popular catalana. Amb representació tenim avui representants de tot Catalunya, de tots els àmbits de la cultura popular, finalistes dels Premis Adi Folk, del Premi al Grup, a la Federació, al Reconeixement. Per tant, hi ha molta gent doncs, amb aquesta sorpresa i amb aquestes ganes.
Al llarg de l'acte, que ha tingut lloc en una sala diagonal plena, s'ha proclamat Estocolm com la nova seu que acollirà la 38a edició de la Plec Internacional 2026, que se celebrarà els dies 14, 15 i 16 d'agost.
Esteu escoltant els 5 minuts més, anem als esports. 300 persones participen a la Basal Trek, celebrada a Castellfollit de la Roca.
Aquest cap de setmana s'ha celebrat la quarta edició de la Basal Trek de Castellfollit de la Roca. Es tracta d'una prova relativament nova que compagina solidaritat amb natura i comunitat. Aquesta prova posa èmfasi en la solidaritat, ja que cada any es destina el 100% de tots els diners recollits en una causa. Enguany ha estat el torn de la Fundació Xana, que dona suport a infants i famílies en situació de vulnerabilitat. Tot i que la solidaritat sigui la protagonista, l'esport també hi és present. compta amb dos recorreguts, un de 20 quilòmetres amb 900 metres de desnivell positiu i un de 12 amb 520 metres de desnivell positiu. Enguany han comptat amb la participació d'uns 300 corredors, unes xifres de rècord segons les organitzadores Coral Vilà i Anna Plana.
Aquest any estem molt contentes perquè hem fet rècord d'inscripcions, que mai ens pensàvem arribar a 300 i aquest any són 300, i la rebuda és enorme, la gent té moltes ganes de venir, tant ahir quan van venir a buscar el dorsal, la gent va, que ja en tenien ganes, tot fa un mes que ja es cou, i que la gent en té moltes ganes d'aquesta cursa i intentem que sigui una festa.
I els missatges que rebem també és superguai, en plan, jo esperem amb ganes, volem tornar l'any que ve, i això és el que ens motiva cada any.
A nivell de resultats, la curta en categoria femenina l'ha guanyada Míriam Borges i en categoria masculina Marc Plujà. A la llarga ha fet podi en categoria femenina Clàudia Plana i Verónica Fuentes i Cèlia Espinó. S'ha imposat amb un temps de 2 hores i 2 minuts. En categoria masculina, tercer lloc per Carlos Acosta, segon per Marc Martí, i el garrotxí Lluc Amor ha quedat primer amb un temps pròxim a l'hora i mitja.
Anem acabant, posada en escena del Club d'Arts Camp de Bànol a la primera divisió catalana.
El Club d'Arts Camp de Bànol ja comença a rodar. La nova entitat va disputar la segona jornada de la primera divisió catalana en el que era l'estrena a casa. Malauradament, els campdemanolencs no van poder assolir la victòria contra el líder, el Club d'Arts Baix Camp, però sí que van poder gaudir d'una jornada de celebració, inaugurant les instal·lacions i fent sonar el nou himne del club. L'objectiu és créixer tant com es pugui i que els resultats arribin mica en mica. Parla Àngel Rodríguez, vicepresident del Club d'Arts Camp de Bànol.
Mica en mica això anirà creixent, serem una petita família, Club d'Arts Camp de Bànol arribarà lluny, ojalà puguem veure'ns d'aquí un any i dir-te que som campions, i si no ho som, seguirem estant aquí.
Dins la plantilla del Club d'Arts Camp de Bànol, la banda de Rodríguez, hi destaca el nom de Montse Boronat, campiona de Catalunya i Espanya en diferents modalitats. A banda de competir com a club, la federació organitza rànquings per poder classificar-se a campionats internacionals de manera individual. Parla Montse Boronat, jugadora del Club d'Arts Camp de Bànol.
La Federació Catalana de Darts fa un rànquing cada any, que hi ha 8 competicions, 8 jornades, i vas assolint punts per presentació i per places que vas obtenint, si quedes primer, segon, i aquest any que ha passat, doncs aquesta temporada passada, doncs vaig assolir la primera plaça.
Tot i la derrota, el Club d'Arts Camp de Bànol ja pensa en el següent compromís, que serà el pròxim cap de setmana davant el Club d'Arts Guardiola, de Manresa. A banda de la competició, l'entitat continua treballant amb els més petits, oferint extraescolars cada setmana per assegurar-se el futur del club.
No, més tu, com tu, més tu, com tu. Ara, a Opticàlia, 2x1 en ulleres monofocals, progressives i de sol. Opticàlia, com tu. Només a Opticàlia i a opticàlia.com.
I a Olot, a la plaça Clarà 12.
Ho deixem aquí, que passeu un bon dia.